Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions, bon dia, bon diumenge, Sant Tornem-hi. Ja us tornem a acompanyar cada diumenge al Paraules de Vida, una nova temporada, la del 2022-2023, que ve carregada de propostes. Us acompanyarem a partir d'avui cada matinada del dissabte al diumenge amb propostes interessants. Avui és primer diumenge de mes, per tant, també tornen Fernando Cordero, el sacerdot i periodista Fernando Cordero, que ens acompanyarà el primer diumenge de mes des de Sant Pere de Roma, amb la seva secció mensual de l'actualitat vaticana. I a les acaballes del programa, com sempre, també ens acompanyarà en aquest cas en Francesc Romeu, el sacerdot i periodista també, Francesc Romeu, per analitzar l'actualitat des del seu prisma. I avui iniciem temporada i ho fem en aquest cas conversant amb en Ronald Manuel Rivera. Ell és teòleg veneçolà que està fincat a Espanya actualment, viu a Santiago de Compostela i des de fa pocs mesos ha presentat un llibre que té per títol Descubriendo la sinvalidad, escucha, discierne y actúa. Un llibret molt didàctic sobre el procés sinodal. De fet, estem en preprocés sinodal. Ara, al setembre, es comença l'etapa continental i amb ell, amb en Ronald Manuel Rivera, volem parlar avui d'aquest llibre i de tot el que ens explica al voltant del procés sinodal. Aquests són els principals continguts del primer programa del Paraules de Vida d'aquesta nova temporada. Comencem!
Paraules de Vida, amb Emili Pacheco.
Ronald, bon dia i benvingut a Paraules de Vida.
Saludos, Emilio. Gracias por tu invitación.
De hecho, hoy te conviertes en el primer invitado de esta nueva temporada que iniciamos del programa, de la temporada 2022-2023. Y nos acompañas en este caso para hablar de tu libro, un libro que salía un poco antes del verano, Descubriendo la sinodalidad. Escucha, discierne, actúa. De hecho, estamos en, Ronald, en pleno proceso sinodal. Ahora, en septiembre, se abre la fase continental. Tú, en el libro, hablas, haces mucha pedagogía de las diferentes fases también que hay de este sínodo. Después hablaremos de la fase en la que entramos ahora. Pero antes que nada, ¿cómo surge la idea de escribir un libro sobre el sínodo?
Vale, es una oportunidad que todos los cristianos católicos tenemos, y el libro, la idea del libro surge en tomando la invitación en serio que nos hace el Papa Francisco en tener una voz protagónica como bautizado dentro de la Iglesia, ¿no? Tenemos la costumbre de tener o de venir de una cultura donde todo lo que tiene que ver con la parte religiosa se centra en la opinión del párroco o de un clérigo. Y la idea de participar en este sínodo a través de un libro es para recordar que no es solamente la persona ordenada la que tiene una voz y un voto dentro de la Iglesia, sino que todos los bautizados. Y es allí principalmente mi aportación y la idea, la finalidad para hacerlo.
De hecho, esa idea central, ¿no?, que recorre todo el libro, la del el sínodo, ¿qué representa el sínodo? Tú de una manera muy didáctica lo pones en contexto y hablas de la sinodalidad en la historia de la Iglesia, ¿no?, lo que representa, que es ese caminar juntos, ¿no?, ese protagonismo que no solo, como dices, tienen que tener las instancias o las jerarquías eclesiásticas, sino todo el mundo creyente.
Exacto. Yo he buscado que el libro tenga un contexto histórico, que no sea solamente algo conceptual o que se pretenda vender como una idea nueva. La sinodalidad existe desde el mismo momento que surge la primera comunidad cristiana, y vemos su mejor referencia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando se nos narra cómo vivían los primeros cristianos su fe. Y nos damos cuenta de que se habla siempre de una horizontalidad en las relaciones humanas, donde el que se quiera ser el más importante se tiene que hacer el servidor de todos, ¿no? Y el mismo ejemplo es el de Cristo, al lavarle los pies a sus apóstoles, y al dejarnos su propio testimonio de servicio, no solamente a hombres o a la élite de su cultura, de su momento, de su tiempo, sino que a las mujeres, a los niños, a los enfermos, incluso a los samaritanos y a los que no eran judíos.
Es importante ese contexto que haces histórico, ¿no? Para entender y para que seamos conscientes de que ahora, quizá, entre comillas, está de moda hablar del sínodo porque estamos en un proceso sinodal, pero siempre ha habido, ¿no? Siempre ha existido el camino sinodal en la Iglesia. Que se haya conseguido no es otra cosa, pero siempre ha existido esa voluntad.
Es así. El caminar juntos es una invitación que cada uno de nosotros tenemos desde el primer momento del bautismo. Cuando nosotros nos bautizamos, tenemos la gracia de conformar el cuerpo de Cristo. Esto significa de que somos una parte activa dentro de un mismo cuerpo vivo. Y así como la mano, el pie, la cabeza, todos son importantes y cada uno tiene su función, la idea de este sínodo es preguntarnos cuál es mi rol dentro de la Iglesia, cómo es mi participación, y a través de los dones que Dios me ha dado, cómo los puedo colocar al servicio justamente de la Iglesia, de los demás.
Hablas de conceptos muy claros, ¿no? De pueblo de Dios, de los laicos, ¿no? Del papel fundamental de los laicos en la Iglesia.
Sí, el concepto pueblo de Dios es un concepto muy importante en este sínodo, porque recoge lo que nos enseña la Lumen Gentium, que es un documento que trata sobre la Iglesia. Luz de la gente sería su traducción, en el Concilio Vaticano II. Y este concepto pueblo de Dios es precisamente reafirmar que la Iglesia no es piramidal, es decir, no tiene una cabeza que es superior al resto del cuerpo, sino que es más bien horizontal. Y se habla de un cristianismo o de una conformación comunitaria donde sí hay un liderazgo, pero que un liderazgo que se traduce no como el que está por encima de los demás, sino en su calidad de servicio y en su calidad de dar ejemplo con respecto a lo que es saber vivir en la comunidad.
Ronald, con el título nos estás interpelando directamente, ¿no? A escuchar, a discernir y a actuar.
Sí, este es el método que ha utilizado la Iglesia por excelencia y es el método que utiliza el Concilio Vaticano II. El método del Concilio Vaticano II se resume en ver, juzgar y actuar. En este caso, los verbos son escuchar, discernir y actuar, ¿no? Es interesante ver cómo en la última catequesis que hubo del Papa Francisco, la última que hubo el miércoles, explicaba muy bien sobre el discernimiento, ¿no? Y nosotros estamos ya terminando una primera etapa que es la escucha, donde se recogen todas las impresiones del pueblo de Dios y ahora entramos a un proceso de discernir ante el Espíritu Santo, es decir, ante la oración, aquello que beneficia, aquello que nutre este cuerpo místico de Cristo, ¿no? Que es la Iglesia. Este escuchar no es un proceso que tiene un principio y un fin, es un proceso dinámico, constante, ¿no? La Iglesia siempre tiene que estar en función de escucha. Cuando hablamos de escucha, incluso escuchar aquellas cosas que se nos es, puede ser chocante. Todos nosotros, cuando digo nosotros, todos los seres humanos, tienen el derecho de expresar libremente su opinión. Y ya queda justamente el proceso de discernimiento que hace la Iglesia afianzada en el magisterio, deducir qué es lo que realmente puede alimentar y beneficiar al pueblo de Dios. Pero la escucha debe ser una actitud libre y sin censura de parte de todos.
Decíamos al inicio, ahora en septiembre empezamos ya la fase continental, hemos vivido la fase diocesana, y qué es lo que, de hecho tú lo explicas, ¿no?, muy bien también en el libro, y qué es lo que nos queda a partir de ahora.
Ahora lo que nos queda es precisamente a cada uno de nosotros, cuando digo de nuevo nosotros, todos los bautizados, es hacer sínodo, ¿no? Cuando digo hacer sínodo es practicar todos aquellos lineamientos que ya se han meditado, se han estudiado a través de nuestros grupos diocesanos. En las diócesis lo que se hizo fue recoger el sentir de una región. Ahora viene un papel que es continental, que es, ya tiene un papel protagónico en las conferencias episcopales, que son las que han vivido de cerca la realidad de cada diócesis y por tanto de cada país, y recogerlas para ser estudiadas y escuchadas en el sínodo de los obispos, que será para el año de 2023. Pero esto ya no significa de que ya la tarea está cumplida, ¿no? Nosotros nos toca ser partícipe de una manera activa, y eso es haciendo sínodo. ¿Qué significa hacer sínodo? Significa salir al servicio de los demás, ser el primero en llevar ese evangelio a las calles, en este llamado de evangelización o de iglesia en salida, ¿no? Y de asumirlo como algo propio, ¿no? Esto no es un grupo, no es un grupo ni un club, la sinodalidad, es una forma de vida, ¿no? Que la iglesia debe de ir asumiendo.
Ronald, en el prólogo va a cargo de Luis Manuel Díaz, que es sacerdote de la Archidiócesis de Valencia, en Venezuela. Él destaca el papel del Papa Francisco en su valentía al convocar este proceso sinodal. Es una renovación de la esperanza para muchos dentro de la Iglesia, dice Luis Manuel Díaz. El papel del Papa
Sí.
Francisco, importantísimo.
Pontificado del Papa Francisco ha sido un pontificado cuestionado. Su pontificado ha producido una implosión dentro de la iglesia, es decir, un movimiento interno, ¿no? Que ha causado tanto detractores como gente que está afín, ¿no? a esta idea. ¿Qué es lo que plantea el Papa Francisco? Principalmente, de que todos nosotros tenemos un puesto dentro de la gobernanza de la iglesia, ¿no? De la administración de la iglesia. Apunta a defectos o vicios que se han colado dentro de la historia, como es, por ejemplo, el clericalismo, que es que todo se hace en referencia simplemente a la persona ordenada. Y esto, claro, apunta directamente al poder, a ambiciones, a paradigmas, que no ha hecho fácil este proceso. Este proceso sinodal se ha vivido de maneras distintas. Hay diócesis que seguro no se ha mencionado todavía absolutamente nada, como otros que la han vivido de una manera más dinámica o más activa. ¿Por qué? Porque es un proceso que no es asumido de una manera homogénea dentro de la iglesia. De allí queda la oración, sobre todo, para que el Papa pueda lograr ofrecer en este sínodo de los obispos del 2023 unos lineamientos que sean lo suficientemente conciliadores y claros para evitar más fracturas dentro de la iglesia.
Ronald, y para acabar, es un libro que está editado por Círculo Rojo. Para la gente que nos escucha a través del Parábolas de Vida, ¿cómo lo pueden adquirir?
Bien, a través de la red de la Casa del Libro en España, también lo pueden a través de esa página de esta librería, puede adquirirla a través de incluso digital como ebook, puede obtenerlo a través directamente de la editorial. En su página web, la editorial Círculo Rojo, puede también a través de mis redes sociales.
Ronald Manuel Rivera Aguilar, ell és teòleg i ens ha presentat avui al Paraules de Vida el seu llibre Descobriendo la sinodalidad, escucha, discierne y actúa. Ronald, gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Gracias a ustedes, saludos a la Iglesia de Cataluña.
Des de Sant Pere de Roma, amb Fernando Cordero.
Bon dia, Fernando, i benvinguts a una nova temporada del Paraules de Vida.
Bon dia, Emili, bon dia a tots. Encantat de poder participar novament en aquesta secció mensual des de Roma.
Fernando, pensàvem que seria un estiu més tranquil·let per al Papa Francesc, però no ha estat així, oi?
Aquest papa no para i, per descomptat, les seves xacres corporals no limiten la seva activitat. M'agradaria aturar-me en alguns dels nomenaments i les visites al llarg d'aquest estiu. Acaba de fer un consistori amb motiu de la creació de nous cardenals que ens parlen d'una església cada cop més universal. I tampoc no podem passar per alt tot l'acompanyament del bisbe de Roma al procés sinodal, ja ens trobem a la fase continental, per la qual cosa és recomanable informar-nos de com està estructurada i com es desenvoluparà. El cardenal Mario Grech, secretari general del Sínode, va oferir una roda de premsa el 26 d'agost passat, cas convenient que no passen per alt.
Doncs, Fernando, explica'ns una mica en què consisteix aquesta fase continental del Sínode.
L'etapa continental consisteix en un temps d'escolta i discerniment de tot el poble de Déu i de totes les esglésies locals sobre una base continental que condueix a una sèrie d'assemblees continentals. Això no vol dir una rèplica de la consulta, l'escolta i el discerniment que ja ha tingut lloc i que va ser una invitació a tot el poble de Déu. Es tracta més aviat d'aprofundir aquest procés de discerniment per part de les persones identificades per representar les esglésies locals en els processos previs a l'Assemblea Continental. S'entén que hi haurà diferències d'enfocament que tindran en compte les pràctiques establertes, els elements culturals i els lingüístics, la geografia i la logística de cada continent. Aquesta etapa continental està marcada pel document per a l'etapa continental que serà redactat després d'una reflexió acurada sobre els fruits de la síntesi de totes les conferències episcopals de l'Església Universal, així com de les esglésies orientals i de grups com instituts religiosos, moviments laics, etc. El document es publicarà a finals del mes d'octubre.
I seguint amb el papa Francesc, algun nomenament cridaner d'aquest estiu?
El papa Francesc va nomenar el juliol tres dones, dues religioses i una laica, que seran les primeres a tenir veu en una tasca tan important per a l'Església com és el nomenament dels bisbes. Francesc ja havia desvetllat en una entrevista que pensava incloure les dones com a membres del dicasteri per als bisbes. Són la germana Rafaela Petrini, actual vicegovernadora de la ciutat del Vaticà, la monja francesa Yvonne Rongat, és superiora general de les filles de Maria Auxiliadora, i Maria Lia Servino, presidenta de la Unió Mundial d'Organitzacions Femenines Catòliques. En el procés per triar els nous bisbes, el papa sempre té la darrera paraula, encara que és una cosa que pot variar segons cada país. El més habitual és que quan cal suplir una vacant sigui el nunci, l'ambaixador vaticà, els que demani una llista als bisbes i als superiors de les ordes religioses en els possibles candidats adequats per liderar una diòcesi. Quan la té el nunci, la mana al Vaticà, no sense abans fer algunes trucades per comprovar la idoneïtat dels elegits. És llavors quan entra en joc el dicasteri per als bisbes, que es reuneix dues vegades al mes a la Santa Seu per seleccionar els finalistes, entre els quals ha d'escollir Francesc. Fins ara estava formada per 23 homes, dos bisbes i cardenals. Mai una dona havia tingut res a dir en aquesta comissió.
Fernando, i no podem passar per alt, també tenim molt a la memòria, molt intensa, aquesta visita històrica del papa Francesc al Canadà.
Està tot un cabal vital al cor del papa. Francesc s'ha mostrat convençut que d'aquest viatge de record, de reconciliació i de curació sorgeix l'esperança per a l'Església al Canadà i a tot el món. Els deixebles de Maús van caminar amb Jesús ressuscitat. Amb ell i per ell van passar del fracàs a l'esperança.
Realment un viatge ben interpel·lant.
Si et sembla, ens acomiadem en un missatge a les autoritats canadenques de renovació entre l'Església i els pobles indígenes del Canadà.
Doncs, Fernando, ens acomiadem fins al mes que ve, això sí, escoltant el papa Francesc.
La Santa Sede y las comunidades católicas locales mantienen una voluntad concreta respecto a la promoción de las culturas indígenas, con caminos espirituales específicos y apropiados que incluyan la atención a sus tradiciones culturales. Es nuestro deseo renovar la relación entre la Iglesia y los pueblos indígenas de Canadá, una relación marcada tanto por un amor que ha dado grandes frutos, como también y lamentablemente por heridas que nos estamos esforzando en comprender y sanar.
Paraules de vida, l'Església dia a dia.
Nova temporada i nous comentaris de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia i benvingut novament.
Molt bon dia a tothom i molt bon inici d'aquesta nova temporada. Una temporada en la qual esperem que ben aviat us puguem anunciar el nom d'un nou bisbe de Girona o el d'un tercer bisbe auxiliar a Barcelona, en substitució d'Antoni Vedell, que ens va deixar el curs passat, i que potser li fa falta el cardenal Omella, sumament ocupat amb les seves múltiples responsabilitats. Moltes serien les previsions que us podríem anunciar avui de cara a aquest nou curs que comença, però tampoc us voldria deixar sense un breu repàs del que ha passat aquest estiu. En primer lloc, si bé el papa Francesc, per les seves molèsties al genoll i la impossibilitat de caminar, no va poder anar a primers de juliol a la República Democràtica del Congo, sí que va poder anar a finals de juliol al Canadà, en el que ell va anomenar un pelegrinatge de penitència. El motiu era demanar perdó pels abusos a nens indígenes en els col·legis catòlics del Canadà, on es creu que més de 150.000 nens van ser arrencats de les seves famílies i ingressats en internats en els quals van sofrir abusos físics i sexuals. En el que ha estat novament considerat com una súplica històrica de perdó, el papa Francesc va dir: "Demano perdó, en particular per la manera com aquells membres de l'Església i de la comunitat religiosa van cooperar, sobretot a través de la seva indiferència, en projectes de destrucció cultural i van forçar l'assimilació promoguda pel govern d'aquell moment, cosa que va culminar amb el sistema d'escoles residencials. El contrari de l'amor no és l'odi, és la indiferència. El contrari de la vida no és l'amor, és la indiferència." Alguns detractors del papa Francesc també s'han expressat contra ell perquè en aquest gest ha assumit responsabilitat de fets que encara no estan del tot comprovats o dels quals ell no en pot assumir ara la responsabilitat perquè pertanyen a un passat en el qual ell no hi era. Una altra notícia que ha estat sumament comentada aquest estiu ha estat el nou emmarcament que el papa Francesc ha donat a la prelatura de l'Opus Dei en la nova reestructuració de la Cúria Vaticana, concentrada a través d'un text legislatiu, un motu proprio, en tres punts. Primer, que passen a pertànyer directament del dicasteri del clergat i no del dels bisbes, on estaven fins ara. Segon, que el seu cap, el prelat general, no tindrà que ser necessàriament ordenat bisbe. I tercer, que hauran de presentar cada any un informe de les seves activitats. Si bé el papa Francesc els hi reconeix el seu bon carisma, que és el de la santificació en el treball ordinari, també veu que pel manteniment d'aquest carisma no els hi fa falta tenir l'autoritat d'un bisbe propi, que és el que fins ara justificava el fet de ser una prelatura, és a dir, un organisme que estava molt més per sobre de les ordres religioses o dels nous moviments laicals. Ara serà l'Opus Dei el que haurà de reformar els seus estatuts i trobar un nou emmarcament jurídic. El debat ha estat entre els qui han vist en això una eterna venjança entre els jesuïtes i l'Opus Dei i els conservadors que s'han sentit sumament agredits per les accions tan transformadores d'aquest papa. Potser és per això que des de moltes pàgines digitals de grups ultraconservadors no paren de fer pressions per a una possible renúncia del papa Francesc, degut a la seva impossibilitat de mobilitat. Una cosa que la realitat mateixa desmenteix, perquè, per exemple, el cap de setmana passat el papa Francesc va crear 20 nous cardenals, molt internacionals, i aquesta setmana ha tingut a tots els cardenals reunits a Roma en un consistori de més de 3 dies per presentar-los i la reforma de la Cúria Vaticana que van demanar els mateixos cardenals abans del conclave. Una cúria que deixi de ser unes oficines fiscalitzadores dels bisbes per passar a ser un organisme de servei per l'evangelització i on hi siguin molt més presents els laics i, més concretament, les dones. Un nou estil que ara el papa Francesc els hi ha demanat als cardenals que siguin ells mateixos els que intentin aplicar-ho en les cúries diocesanes de les seves pròpies diòcesis i en els països on ells hi són presents. I si voleu una confidència, mentre visqui el papa Benet XVI i estiguem immersos de ple en el treball del proper sínode de bisbe sobre la sinodalitat, per tant, fins més enllà del 2024, el papa Francesc no renunciarà. I quan sigui el moment, us ho ben asseguro, renunciarà sense cap mena de problema. Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu us guard. Avui en moltes llars, amb infants, hi ha molts nervis i moviment. Tot ha d'estar a punt per demà. Amb neguit, il·lusió i molta expectació, grans i petits esperen l'inici d'un nou curs escolar. Els infants tornaran a l'escola, on aniran rebent molts estímuls i es faran moltes preguntes. Des de l'escola tindran moltes respostes i se'ls despertarà la curiositat per tot el que ens envolta. Acompanyant la labor educativa de les famílies, l'escola transmet valors sòlids per ajudar a edificar els homes i les dones del futur que tindran la responsabilitat de gestionar el món. Aprofitant la benvinguda del nou curs, seria bo que fossin capaços de dibuixar i pensar en una casa enorme, la casa comuna en què hi cabem tots, i transmetre als nens i nenes l'alegria de viure en aquesta casa preciosa, plena de tot, però que deixarà de ser preciosa si no la respectem i no en tenim cura, si no descobrim que som germans els uns dels altres i que la Terra és un ésser viu. Des de fa 8 anys, el primer dia de setembre, la família cristiana celebra la Jornada Mundial de Pregària per la Cura de la Creació, amb la qual comença el temps de la creació, que finalitzarà el 4 d'octubre amb la celebració de la Memòria de Sant Francesc d'Assís, proclamat patró de l'ecologia per Sant Joan Pau II l'any 1979. Aquest temps de la creació vol ajudar-nos a prendre consciència més que mai del planeta on vivim i del nostre entorn. Caldria que reflexionéssim seriosament sobre la nostra relació amb la creació i ens comprometéssim a tenir-ne la deguda i necessària cura. El lema d'aquest any per aquesta jornada és prou clar. Diu així: escolta la veu de la creació. La creació pateix i és urgent que escoltem el seu clam. Davant aquest clamor i intent de debat sobre la crisi ecològica, sovint es promou un silenci que ens hauria de preocupar. Cada cop la diversitat és menys diversa i moltes veus de científics i experts són silenciades. Enguany, la imatge escollida per aquesta jornada és una bardissa que crema, que ens remet a un passatge contingut en el llibre de l'Èxode on apareix el foc que no s'apaga i que és símbol de la presència de Déu. Aquesta bardissa que cremava però no es consumia contrasta amb el foc de tants incendis forestals que hem patit aquest estiu i que agreugen el desequilibri de l'entorn. El papa Francesc, l'any 2015, a la seva carta encíclica Laudato Si, feia un diagnòstic que segueix vigent. Deia: encara no s'ha aconseguit adoptar un model circular de producció que asseguri recursos per a tothom i per a les generacions futures i que suposa limitar al màxim l'ús dels recursos no renovables, moderar el consum, maximitzar l'eficiència de l'aprofitament, reutilitzar i reciclar. Davant l'emergència ecològica que afecta la vida humana i la pau dels pobles, el nostre comportament és fonamental. Si actuem com una família, podem aconseguir un impacte real. Cada acció individual no és una acció aïllada. Per a bé o per a mal, té conseqüències per a tots, perquè a la nostra casa comuna tot està connectat. Benvolguts germans i germanes, participem en aquest temps de creació amb iniciatives de pregària, projectes de sostenibilitat i equilibri natural. Fem que els nostres infants creixin estimant la creació, la casa comuna, on juguen, on aprenen i on es relacionen, perquè de tots depèn que aquesta casa s'ensorri o es preservi per a les generacions futures. Us animo a escoltar i a fer escoltar amb atenció la veu de la creació.
us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.